Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Avui amb Josep Costa i Vicent Partal. Bon vespre als dos.
Bon vespre.
Si us sembla, comencem, perquè notícies i coses per parlar n'hi ha moltes, així que comencem amb la tertúlia proscrita. I comencem parlant del que ha passat al Parlament de Catalunya, perquè, no dic curiosament, cap dels candidats s'ha volgut sotmetre's a un ple d'investidura. La setmana que ve era el termini màxim per que es fes aquest ple i, per tant, Rull va convocar tots els partits i cap d'ells ha mostrat la seva intenció de presentar-se en aquest ple per tal de ser president de la Generalitat. Una cosa molt curiosa, s'han presentat a les eleccions per ser president de la Generalitat i ara cap d'ells vol anar a ple a sotmetre si té prou vots per poder ser presidents. Fins ara això no havia passat mai al Parlament de Catalunya i ens trobem per primera vegada en aquesta situació. Com enteneu aquesta situació? Què penseu que està passant perquè això sigui així?
Bé, és evident que al Parlament de Catalunya fa molt de temps que passen coses estranyes. És a dir, tot això és possible o es basa en precedents que tenen a veure amb la suspensió de la democràcia i de l'autonomia, amb el 155 i el bloqueig de la investidura del 30 de gener, de Puigdemont, el 2018, etcètera, etcètera. És a dir, si no hagués passat tot això, avui no seria impensable que s'estiguessin saltant el reglament i la llei de presidència, que diu molt clar quins són els terminis i els calendaris per fer la investidura.
Perquè pel teu entendre s'estan saltant la llei.
Jo crec que s'ho estan saltant. Una altra cosa és en a qui ho atribuïm, diguéssim, no? Però, és a dir, bàsicament s'estan saltant les formes de la democràcia parlamentària. Perquè aquí el que està clar per mi és que hi ha d'haver un debat d'investidura en els 10 primers dies de la legislatura, que vol dir en els 30 primers dies després de les eleccions. I que algú digui... Una cosa, jo voldria diferenciar de coses que ja han passat, per exemple. No és el mateix el que va passar el 2020, quan es va inhabilitar el president Torra i la majoria absoluta del Parlament va dir que no volia investir ningú. Aleshores, clar, si el president del Parlament constata que hi ha una majoria absoluta que diu que no vol investir ningú, que vol anar a eleccions, aleshores no té cap sentit fer un debat d'investidura. Però aquí no estem en aquesta situació. És a dir, tot comença amb el senyor que té més diputats al Parlament, que és en Salvador Illa, que diu, jo vull ser president, però necessito més temps per negociar. Això és completament irregular. És a dir, ell ha de negociar amb els terminis que preveu el reglament i que preveu la llei. I si no és capaç de treure un acord en aquests terminis, doncs que s'atengui les conseqüències. Però jo crec que un candidat no té dret a demanar-li al president del Parlament que se salti el reglament i que no convoqui un ple d'investidura. Escolti'm, si vostè diu que no vol ser president, d'acord, però que vostè digui, no, jo vull ser president, jo vull sotmetre'm a la investidura, però no vull fer-ho en el termini que preveu la llei. Doncs escolti'm, les regles del joc són les que són. I, per tant, jo crec que aquí, és a dir, el principal culpable d'això és en Salvador Illa, que és el primer que hauria de sotmetre's a la investidura si ningú més té els vots per sotmetre-s'hi, en tant que és el grup més gran. I jo crec que això... hi havia unes altres maneres de resoldre-ho. És evident que ningú se'l pot obligar a sotmetre's a un debat d'investidura. Pot renunciar. Però jo crec que el que hauria set més correcte des d'un punt de vista democràtic i des d'un punt de vista parlamentari, hauria estat que el president del Parlament formalment proposi a Salvador Illa...
Com el més votat, perquè és el més votat.
Perquè és el grup més gran i perquè ningú li diu que hi hagi més... que tingui més suports. Aleshores, com a grup més gran, el president del Parlament hauria de dir, jo el proposaré a vostè, que és el candidat del grup parlamentari més gran. Escolta'm, i si vostè considera que no li va bé fer-ho ara, vostè pot renunciar, però vostè perd el seu torn. Si vostè renuncia a la data que diu el reglament que s'ha de fer el debat d'investidura, vostè té tot el dret a renunciar. Ara vostè perd el seu torn i a la següent proposta ja no serà vostè. Jo crec que les coses haurien d'anar així. Però bé, també és veritat que en aquest Parlament sembla que ara tothom li va bé guanyar temps, diguéssim, no?
Bé, sí, perquè hi ha el fantasma de les eleccions de l'octubre.
Exacte, però vull dir que a tothom li va bé anar esgotant una miqueta el calendari i a veure si amb l'amenaça de les eleccions s'aclareixen coses, a veure si Esquerra Republicana s'aclareixen coses amb el caos intern que tenen, que crec que després en parlarem, a veure què passa amb les... amb l'amnistia, amb les ordres de presó de Puigdemont i tot això. És a dir, a tothom, a qui més qui menys, li va bé guanyar temps. I, per tant, jo crec que per això ningú es posa especialment en contra d'aquesta situació.
Com deia el Costa, no? Aquí hi ha un precedent que arriba per la repressió, és a dir, arriba perquè és inhabilitat Quim Torra com a president, i llavors troben... precisament una mesa que tu formaves part, no? Trobeu aquesta solució de l'acte equivalent, perquè ningú es volia presentar, i llavors és la manera que comencés a comptar el rellotge per poder convocar eleccions, no? Clar, això no s'havia utilitzat mai en el sentit que s'està utilitzant actualment. És més, hem vist moltes debats d'investidura fallits al llarg dels anys en el Parlament de Catalunya. Artur Mas, Turull, en qualsevol Parlament del món, correcte. Llavors, per què ara no es volen presentar? És això que deies, l'octubre? És a dir, estan pensant en l'octubre?
Sí, jo crec que bàsicament... O sigui, n'hi ha una constatació que tots han fet, que és que no tenen els vots suficients. I com que no tenen els vots suficients, i és molt difícil que els tinguin, doncs la lògica diu que anem a eleccions, em sembla que és el 15 d'octubre?
13 d'octubre.
13 d'octubre. Anem a eleccions el 13 d'octubre. Què passa? Que ningú vol anar a eleccions amb la llufa penjada. És a dir, imaginem que es presenta Salvador Illa. Salvador Illa es presenta. Suposem que Esquerra no li dona els vots. Perd la votació. No és el mateix anar a la campanya electoral dient jo he guanyat les eleccions que dient jo he guanyat les eleccions però no he sigut capaç de ser president. És obvi que vas disminuït a aquesta campanya electoral, no? I imagina que en el cas de Junts n'hi ha la pretensió, la idea, de que el president Puigdemont tornarà i podrà fer campanya a l'interior. I, clar, la irregularitat que era que un dels candidats feia la campanya fora, no podia assistir als debats, no anava pels pobles i ciutats, etcètera, etcètera, doncs jo suposo que ells calculen que això li donarà un reforç del vot que va traure en les anteriors eleccions i, per tant, tampoc vol cremar-se ara.
Perquè... Però, per tant, creus que fins al 26 d'agost, que és la data límit que començarà a comptar a partir d'aquest dimecres, no veurem cap intent de ple d'investidura?
Només depèn d'Esquerra Republicana. I, per tant, com que Esquerra Republicana ara mateix és una absoluta incògnita a tot, clar, jo no trauré la bola de cristal, no ho sé, però... si Esquerra Republicana, per entrar ja al tema d'Esquerra Republicana, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, si Esquerra Republicana investeix Salvador Illa, que l'investiria a canvi de res, perquè el PSOE ja ha dit que això del finançament singular ni pensar-ho, avui mateix jo crec que el Salvador Illa ha fet un gest molt desagradable, que és dir, jo no penso anar a Suïssa a negociar amb Marta Rovira, no? Que és una cosa com gairebé un menysteniment, no? Una cosa molt lletja, no? Però, clar, Esquerra Republicana té molta por que si n'hi ha eleccions la caiguda sigui encara més accentuada que la que té, tenint en compte que està en la situació que està, no? Per tant, pot tindre la tentació d'investir a Salvador Illa a canvi de que passa el rellotge 4 anys i llavors si 2 i 4 anys s'han recuperat. Però és que si Esquerra Republicana investeix a Salvador Illa, està acabada. És a dir, ho té molt mal Esquerra Republicana. Han perdut molt de temps, han deixat que la situació es podrira, estan en una situació molt lamentable i que no té cap eixida bona. Esquerra no té cap eixida bona. Totes són o dolenta o més dolenta. I, per tant, dependrà d'ells. Ells faran els seus càlculs interns, no sé què passarà amb les bases, no sé què passarà amb l'enfrontament de les cúpules, però ells arribarà a un punt que faran el seu càlcul i diran ens convé més investir Illa o ens convé més anar a noves eleccions. O millor dit, és menys dolent anar a noves eleccions que investir Illa o és menys dolent investir Illa que anar a noves eleccions. Tot tot el procés dependrà d'això, perquè la realitat és que Puigdemont, si Esquerra Republicana diu investirem a Puigdemont, no té suficients vots. Puigdemont necessita d'una abstenció dels socialistes, que això no va passar, això és evident que no passarà.
I, abans d'entrar amb Esquerra, només per tancar una cosa del Parlament, i a Puigdemont no li convé presentar-se en aquest ple d'investidura per tornar al Parlament on el 155 el va treure i demostrar que tornarà? Ho dic, anar a eleccions sense demostrar que torna? O tornar d'una manera... Ell sempre ha dit que volia tornar d'una manera institucional, no partidista. Tornar al primer acte de campanya, no sé si seria una tornada d'un president de l'exili.
No crec que faci això. Jo dependrà molt, de nou, de lo que passi amb l'amnistia, amb les ordres de detenció i totes aquestes històries, però jo no m'imagine... O sigui, jo crec que Puigdemont tornarà passat l'agost, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns, no? Podria funcionar-li la idea de dir que torne com a candidat a la presidència i que faça un discurs que siga, diguem, ja l'inici de la campanya, de l'altre denunciant que ell ha competit amb menys drets que els altres candidats. Pot ser, això suposa que ells ho valoraran, no? Però jo crec que no, jo crec que a no ser que Esquerra prengui una decisió de dir Illa és president i ens la juguem tot això, no n'hi haurà president i anirem a eleccions el 15 d'octubre.
Clar, aquí el tema és que justament en aquesta operació retorn, diguéssim, et trobes amb un buit ara, no? Perquè la data que havia anunciat en Puigdemont era el ple d'investidura.
Clar.
I ara ens podem trobar, tal com estan les coses, que no hi hagi cap ple d'investidura. És a dir que... I això crec que jo, que és una altra de les irregularitats de procedir d'aquesta manera, que és que pugui potencialment haver-hi una dissolució del Parlament i una convocatòria d'eleccions sense que ningú s'hagi sotmès al pla d'investidura. Jo crec que això...
Ara podria passar.
Ara pot passar, i això, jo crec que això no hauria de ser possible. Però clar, si no hi ha pla d'investidura, la data que havia posat Puigdemont en el calendari per tornar no existeix. Aleshores, se n'ha d'inventar una altra si té la...
Pot tornar l'11 de setembre.
Pot tornar l'11 de setembre.
Vull dir, això segur que n'hi ha una... Segur que troba una fórmula.
Segur que hi ha algun pla, diguéssim, en aquest sentit. Hi ha un pla B si no hi ha debat d'investidura. I evidentment, clar, també ens podem trobar que això acabi sent estrany, no? Perquè ara, suposem, hi havia moltes... Ara mateix... Jo diria que això és caro creu. Ara jo no m'atreviria a fer una predicció, però el Suprem té la possibilitat de retirar les ordres contra Puigdemont
demà mateix,
la setmana que ve. O sigui, sí. Clar, si ara ens trobàssim que Llarena retira les ordres de detenció i de presó contra Puigdemont i la resta d'exiliats, i Puigdemont no té una data per tornar, també és que és un buit estrany, no? És a dir,
però i encara li quedaria allò al tsunami, no?
Bueno, en aquest cas no té ordres.
No té ordres.
No,
en el cas del tsunami no té ordres.
No, i en el cas de en el cas de la malversació i tot això, podria ser que no retires l'ordre, sinó que la deixes en suspens, perquè la llei és estranya en aquest sentit. Deixa la llei de detenció en suspens, per tant la policia no ha de detenir-lo, però jo no la retire.
Jo jurídicament...
Que és com una amenaça permanent.
Poden inventar-se el que vulguin. Sí. Jo jurídicament aquesta diferència no sé d'on la treuen, diguéssim.
La llei ja ho diu, eh? La llei diu o suspensió o retirada.
No sé quina és la diferència. És a dir, però bueno, és a dir, no, jo no estic dient que no passarà això, és a dir, ho veig molt factible, eh? És a dir, em sembla les típiques astúcies aquestes que fa pel Suprem, però des d'un punt de vista legal... És a dir, a veure, una ordre de detenció és una ordre que restringeix drets fonamentals bàsics, i per tant és una decisió molt greu, una ordre de detenció. I per tant, dir que no la retires, que la suspens, jugar amb aquestes coses, no sé quin encaix té.
En qualsevol cas...
Que pot passar, no.
Pot passar
i la cosa... és a dir, la rellevància política pel calendari és que això ho poden fer en qualsevol moment. I que aleshores d'alguna manera també et posen la pressió de buscar una data per tornar que ara no la tens, diguéssim, no?
El que està clar és que
si no hi ha aquesta ordre d'atenció pot tornar en qualsevol moment.
Clar.
Sobretot hi ha una cosa que està clara: Puigdemont no anirà a una elecció a l'octubre des de l'exili. Això seria ridícul. És a dir, si se li retira l'ordre, que jo crec que és una perspectiva que sembla que ara mateix és la més sensata, si es retiren les ordres i ell pot tornar, seria ridícul que s'esperés a la investidura i que fes tota una altra campanya des de l'exili, perquè precisament jo crec que ells el càlcul que fan és un càlcul molt senzill, és a dir, en realitat la distància no és tanta. O sigui, el PSC té 42 diputats i Junts en té 35, però cal recordar que d'aquests 42, 3 són últim escó. Això no havia passat mai en la història del Parlament de Catalunya. L'últim escó és una loteria, el te pot tocar per 100 vots. No havia passat mai en la història de Catalunya que el mateix partit en tingués dos. I ara resulta que el PSC en té 3, en la qual cosa, diguem, aquest 42 en realitat pot ser un 39. I si és un 42-39, només que un o dos escons vagin a parar a Junts, ja estan empatats. No? Jo crec que Junts el que creu, el que ells es creuen, és que si el president Puigdemont torna, fa campanya aquí, cada nit en una ciutat, participa en els debats, etcètera, etcètera, hi ha una possibilitat real de guanyar les eleccions d'octubre. Però, clar, per tant, ell ha de tornar a fer la campanya així. I ha de trobar com concilia això amb la promesa, que jo crec que és molt adequada i molt correcta, de que el retorn no siga un acte de partit, sinó un acte institucional, no? Ja trobaran la manera de fer-ho, sí, estic segur que ho faran, però jo crec que la perspectiva de que si s'acaben les eleccions Puigdemont ja no torna fins la sessió d'investidura del novembre, això no és realista, no passarà.
En aquest sentit, això.
També hi ha una cosa, que és que l'independentisme en les últimes eleccions cada vegada ha perdut més vots. Sí. Per tant, no tenen por d'anar a l'octubre. I, és a dir, potser ells treuen millors resultats junts, però tenen dos socis per poder arribar a la presidència que estan en plena crisi, que
és un desastre.
Es poden trobar que Esquerra baixa més i que la CUP, si baixa més, tenen un problema.
Bueno, clar, hi ha un risc fonamental que jo crec que Junts l'ha de calibrar molt bé, que és que s'ha perdut la majoria independentista de manera, diguéssim, palesa, de manera rotunda, que, amb una pèrdua neta de 14 diputats, de 15 diputats de la majoria independentista que hi havia del 2021, i amb una tendència que és que Esquerra s'enfonsa, la CUP també s'enfonsa i que Junts no aconsegueix recuperar tots els vots que perden els altres. Es diu, en les anàlisis sociològiques i demoscòpiques, que una repetició electoral té tendència a incrementar o accelerar les dinàmiques de les eleccions anteriors. És a dir, si això es complís, això no és matemàtica, això no és determinista, però si es complís aquesta, diguéssim, anàlisi, que una repetició de les eleccions pot accelerar dinàmiques que ja existeixen a les anteriors, podries trobar amb això. És a dir, que continua un Puigdemont a l'alça, una Esquerra a la baixa, una CUP a la baixa, amb unes circumstàncies en què el saldo net és negatiu. És a dir, que tots els vots que perden Esquerra, els vots que perden la CUP, no els recupera Junts. I, per tant, clar, si això es complís, voldria dir que les possibilitats d'una majoria independentista a l'octubre
s'allunyen
encara més. És a dir, que encara estaria més lluny d'una majoria independentista. Això s'ha de calibrar molt bé.
L'altra tendència també seria una extrema dreta amb aliança a l'alça, segurament.
Sí, a veure...
Les enquestes que surten ara són...
L'única enquesta que he citat ara, que és DM Analytics, que és la mateixa empresa que va fer l'enquesta diària de VilaWeb, donava que Junts pujava un escó, que per tant no era res, també pujava un escó al PSC, Esquerra baixava de 20 a 16, la CUP es mantenia en 3 i Aliança passava de 3 a 6. Aquestes eren les dades, que més o menys ja seria això. Però, clar, estem parlant d'un moment en el qual a Esquerra la crisi tot just ha començat ara. O sigui, ara aquí anem a veure uns ganivets, però afilats, no? I jo crec que d'ací a l'octubre la situació d'Esquerra, la visibilitat d'Esquerra, la situació pública d'Esquerra, va empitjorar molt. I aleshores, clar, la majoria independentista ni en pintura. Ni en pintura, perquè no és previsible, això no s'ho creu ningú, que Junts traga 15 escons de la nit al dia. Això no va així, això no passa.
Per tant, si us sembla, entrem amb Esquerra. Ja n'hem parlat bastant, però entrem una mica amb els embolics actuals d'Esquerra, perquè aquesta setmana tot plegat s'ha embolicat més amb un manifest crític amb Junqueras, que ja han signat més de 800 persones, més de 800 càrrecs d'Esquerra. Què us ha semblat aquest manifest i què us ha semblat, perquè en definitiva el que això significa és que hi ha dos bàndols clars que durant molt de temps ja han sigut, però que han conviscut, però que ara l'enfrontament és clar i directe i públic, ja obertament. Vull dir que durant molt de temps ens sentíem a parlar d'això, però no hi havia una imatge tan clara públicament. Ara ja és públic que hi ha dues estratègies, que hi ha dos bàndols i que no estan entenent en res actualment. Amb l'estratègia crec que no tenen problemes.
Jo tinc un... Clar, és a dir, el tema aquí és que, a banda de debat de persones i de rivalitats personals, no sé quines idees diferents defensen. És a dir,
cert.
I una cosa sí que tinc clara, és que en els últims 6 o 7 anys no han defensat res diferent. Perquè ningú ha qüestionat les investidures de Pedro Sánchez, ningú ha qüestionat la trencadissa amb Junts el 2022, ningú ha qüestionat els pactes pressupostaris amb el PSC, etcètera, etcètera. I ningú ha qüestionat res del que ha fet Esquerra en aquests últims anys. I és, bàsicament, a veure, en perspectiva, és a dir, la situació actual, encara parlàvem, no?, de que l'independentisme ha perdut la majoria parlamentària i que, segons com es presenti unes eleccions el mes d'octubre, la pot encara quedar més lluny de tenir-la o de recuperar-la. Tot això comença amb el gir estratègic d'en Junqueras. O sigui, tot comença amb aquesta carta de l'endemà de la declaració d'independència dient: a partir d'ara passaran coses que no les entendreu. Doncs potser ara ja les entenem, però ens posen els pels de punta igual, diguéssim, no? I, clar, és que tot... La situació en la que estem és indissociable de la mala estratègia que ha fet Esquerra. I jo, a banda del col·lectiu d'octubre, que sí que ha estat constantment desmarcant-se de l'estratègia d'Esquerra, que em sembla que també han fet un manifest propi...
Per 50 persones.
D'unes 50 persones, que se desmarca, diguéssim, dels dos sectors aquestos, ningú ha qüestionat aquesta estratègia d'Esquerra. Per tant, jo crec que ho vas dir l'altre dia bé, no? És a dir, això sembla ser junquerisme sense Junqueras, no? I no sé, i ara jo ho deixaré caure aquí, no sé si algú no té la tentació de fer un Pedro Sánchez. Com que en Pedro Sánchez fa aquestes coses estranyes que a vegades li surten bé, no sé si algú té la tentació de fer el que va fer Pedro Sánchez el 2016, que és anar-se'n per tornar. És a dir, en Pedro Sánchez se'n va anar, va deixar el Congrés espanyol, se'n va anar a fer campanya per tornar, mentrestant el PSOE va fer una cosa que ningú recorda, que és investir en Mariano Rajoy president. El PSOE va investir en Mariano Rajoy president el 2016. I en Pedro Sánchez, jo no hi tinc res a veure. Me'n vaig, deixo que ho faci el grup parlamentari, que l'investeixin, i després tornaré... I no tinc res a veure amb el que ha fet el meu partit. No sé si algú a Esquerra té la tentació de fer això. Jo sospitaria que algú té al cap això. És a dir, ara deixam Esquerra decapitada, ningú assumeix responsabilitats del que passi, investirem en Salvador Illa perquè no ens convenen eleccions, després ens desentendrem de la governabilitat, no tenim res a veure i arribarà un nou líder d'Esquerra Republicana que dirà: jo no en sé res d'això. Qui va investir en Salvador Illa? Jo no en sé res. I intentaran fer un Pedro Sánchez. El problema que jo veig és que quan Esquerra intenta imitar en Pedro Sánchez no li surten les coses tan bé. Perquè en Pere Aragonès va intentar imitar l'audàcia d'en Pedro Sánchez convocant eleccions anticipades per sorpresa, i la castanya que s'ha fotut és meteòrica. No? És a dir, aquí va voler fer un Pedro Sánchez d'agafar tothom amb el peixatge al ventre convocant eleccions anticipades, i la castanya és històrica.
Jo crec que primer hem de saber si n'hi ha dos o tres grups, que no ho sabem. Uh-huh. És a dir, n'hi ha un grup claríssim, que és Junqueras, i el nucli que li queda a ell. N'hi ha un grup claríssim, que és la gran part, la immensa majoria dels dirigents d'Esquerra, que de moment l'únic que fan és voler continuar amb el junquerisme sense Junqueras, perquè consideren que Junqueras ha tornat un personatge perillós i una càrrega pel partit, cosa que és evidentíssima, però no avui, ja fa anys que és evidentíssima, sí. Però ara ja han arribat a una situació en què són ells els que estan tremolant per les conseqüències d'això. Ara, no sabem si n'hi ha bases d'esquerra. Jo ho dic a l'efecte recordant el que va passar a Barcelona, a l'Assemblea de Barcelona. I bé, clar, Esquerra, els dos sectors havien pactat entrar al govern amb Collboni, que la cosa té delit, eh? Perquè, clar, no només és que Collboni va pactar amb el racista de Valls per evitar que Maragall fos alcalde i que Collboni va pactar amb el PP per evitar que Trias i Maragall formaren govern, i que caram fas tu ara anant a pactar amb aquest personatge. És que només esta setmana veig en els cotxes fent tombos per el Passeig de Gràcia. Jo crec que posar-te ara a anar en companyia d'aquest personatge que tenim d'alcalde de Barcelona són ganes de lligar-te la soga al coll i tirar-te a... Perquè això és insuportable, lo de l'alcaldia de Barcelona. Però bé, anaven a fer-ho. I la sorpresa és que de repente els apareix una base que no sabíem on era abans, que sembla ser que va dir que no, que ni pensar-ho.
No sabem què va dir, en realitat.
Clar, no sabem què va dir, però
perquè el principal problema és que no estaven ni preparats per escoltar la seva base.
Clar, però és que n'hi ha una resposta objectiva. Ja no han tornat a convocar aquesta assemblea.
Això és veritat.
I el pacte no s'ha fet.
De moment.
No s'ha executat.
No s'ha fet, de moment.
Correcte.
Però el que està clar és que l'assemblea ja no l'han convocat. I ja veurem si algun dia diuen alguna cosa.
Sí. No? Aquest és el símptoma més...
Aquest és el símptoma més evident de que perdien. No?
Ara, també és veritat,
existeix aquesta base, sí o no? I existeix aquesta base. És a dir, jo aquests dies he vist gent representativa d'esquerra, gent molt interessant, amb gent que ha participat en debats públics, que ha sigut alcalde i tal, que en alguns casos han dit, el Damià del Clot, per exemple, ha dit, ni Junqueras ni tots vosaltres. Això s'ha de renovar tot, no? Pot ser sí que n'hi ha gent dins d'esquerra, queda gent dins d'esquerra que se n'adona de que això és una maniobra molt, molt tramposa, no? Però jo no sé si existeix. Jo crec que no ho sabem ningú, de fet. Perquè...
Aquesta setmana, lo d'ell, per exemple, feia una anàlisi arran del manifest, no? I deia, ella havia parlat amb diversa gent de dins d'Esquerra, i deia que una de les coses que els feien arribar és que aquest sector, liderat per Marta Rovira, en principi, no? Que són aquests dirigents que han firmat aquest manifest, una de les... el que volen amb aquest manifest és que Junqueras es retiri, perquè pensen que si s'enfronten algú del seu sector amb el sector de Junqueras, poden perdre, perquè Junqueras encara té molta força dins de la militància. I sobretot perquè ells no tenen un candidat alternatiu carismàtic, que en principi Junqueras sí que ho seria per la militància. I que llavors el que volen és la seva retirada per no haver-se d'enfrontar amb Junqueras.
Clar, però és que és... O sigui, ells... És que és molt curiós. És la revolta dels que manen, em sembla que era el Vall Clara que deia la revolta dels amos, no? O sigui, a veure, ja portem uns anys, això, la caiguda d'Esquerra no ve d'ara. Ja portem tot un cicle electoral en el que Esquerra va caiguent de manera consistent i de manera aparatosa, no? En les municipals, en les espanyoles, a tot arreu, no? I tot aquest sector que és qui mana i qui executa el junquerisme, perquè Junqueras és l'ideòleg del junquerisme, però l'executora del junquerisme és la Marta Rovira. I és el Pere Aragonès, que al final és el més digne de tots. Igual que ha tingut una presidència bastant digna, s'ha apartat amb una dignitat que no té comparació amb ningú altre d'Esquerra Republicana. Però els executors del junquerisme són tots els que firmen aquest manifest. I clar, si tots els executors del junquerisme, que el junquerisme és el que ha donat, el que ha portat a la desgràcia a Esquerra Republicana, firmen un manifest en el qual es reafirmen en totes les coses junqueristes. És que clar, tot el llenguatge era junquerista. Hegemonia, no sé què, tot el llenguatge, tot el que explicava aquell manifest, el podia haver escrit Junqueras perfectament. Aleshores, on volen anar? És que clar... És impossible, és que és impossible. Ara, existeix aquesta capacitat de renovació de la base? Jo crec que aquest és el gran dubte. Home, que
tu ara deies si hi havia tres sectors, no? Clar, a mi m'ha vengut al cap que l'última vegada que Esquerra es va esbatussar hi havia 4 desertors.
Sí, sí, sí.
És a dir, clar, hi ha una cosa que també, això no sé si està corroborat o no, però és un rumor que a mi m'ha arribat, i que si no n'è vero ben trobat, són aquestes coses que...
Els rumors sempre són perillosos.
Són perillosos, però deien, ara com a hipòtesi, diguem com a rumor, com a hipòtesi, per comentar la possibilitat de que això sigui cert. S'ha dit, s'ha fet córrer, que hi havia gent al govern, a la Generalitat, fent trucades, demanant a la gent de càrrec anar al Congrés de Barcelona votant contra el pacte. O sigui que com que hi havia una consigna en un moment determinat...
Gent del, gent del sector del govern demanant votar en contra del pacte a l'Ajuntament.
O sigui que des del govern, des de càrrecs de confiança, gent que viu del partit, no?, que varen passar la consigna de que es havia d'anar a Barcelona a votar contra el pacte de... Collbon. Jo no sé si això és veritat o no, si algú ha pogut corroborar o no, però això és la típica cosa que estaria bé estirar el fil a veure si és veritat, que algú ha donat la consigna en el sector aquest més junquerista sense Junqueras d'anar a votar en contra del pacte aquest. En tot cas, jo deia, abans hi havia 4 sectors, no? És a dir, en aquell congrés del 2008, em sembla, quan la desfeta del segon tripartit, allà es baraen en Carot amb en Puigcercós i després també apareixen en Carretero i Núria Bertran, no? És a dir, els quatre sectors que després acaben amb 2 decisions i amb en Carot que se'n va i en Puigcercós que nomenen Junqueras com a successor. Clar, aquesta jo crec que és bastant previsible amb les dinàmiques d'aquest partit que algú pensi que l'oportunitat d'obrir-se pas és crear una tercera via entre el Junqueras i el junquerisme sense Junqueras, no? Que pugui venir d'alcaldies...
Passa que tenen un problema molt greu, a diferència d'aleshores. Aleshores, Puigcercós va fer una transició. Va dir, jo sóc el culpable, m'aparte i vaig a buscar una persona de fora del partit, perquè en aquell moment Junqueras no era
ni militant.
No era ni militant, era eurodiputat, era eurodiputat. Però no era militant. I que aquest tir endavant. És que aquesta vegada Junqueras no se'n vol anar, eh? Aquesta és la gran diferència. És a dir, Junqueras vol ser president de la Generalitat.
Però, de fet, això ho va fer en Junqueras després de 2 escissions i després sí, de que tot s'hagués... Sí, després però... del fiasco electoral...
Però hi va haver una transició relativament serena i ben feta. Sí. És que en aquesta ocasió Junqueras no només vol manar el partit, vol ser president de la Generalitat. Tot el país sap que no serà mai ja president de la Generalitat. Ho sap tothom, excepte ell. I ell, com que a més se li ha permès aquest estil de lideratge estalinista
i messiànic,
com vulgueu dir-li, com que se li ha permès això, i Esquerra durant anys ha estat sotmesa al xantatge permanent de l'Oriol Junqueras, ara és molt difícil desfer això. Ara com desfàs tot això? I Junqueras ha estat una persona que ha sigut molt important per l'independentisme, que durant uns anys va ser un personatge clau, fonamental i molt positiu. I n'hi ha un moment a partir del qual se li posa entre cella i cella que ella ha de ser el president i entra en la via no de construir la seva presidència, sinó de destruir qualsevol, i molt especialment Puigdemont, que intenta ser president quan ell creu que li correspon a ell això. I aquesta és la causa de la debacle d'Esquerra. Ha tardat anys. Jo me'n recordo molt de temps i veig gent que diu, oh, però és que Esquerra no ho paga mai, Esquerra sempre treu bones votacions. I em diu, bueno, tranquil, ja arribarà el moment, no? Ara està en aquest moment, ara Esquerra està morta. Esquerra no té eixida, no té una escapatòria fàcil. Faça el que faça, ho té molt complicat.
Bueno, té una travessia del desert important.
I una travessia del desert d'anys, i ja veurem, perquè també una cosa és que tu fas el primer tripartit, caus i la gent torna a confiar en tu. Després de 2 vegades, ja no sé si n'hi haurà una tercera confiança amb un partit que ha demostrat que les seues prioritats no són el país, no? Bueno, ho tenim molt complicat, però clar, és que li han permès a Junqueras fer-ho tot fins el dia que han vist que els escons acaben.
Bé, jo crec que no s'esperaven aquest resultat electoral així tan espectacular, no? Jo crec que hauríem pogut aguantar perdre 5 diputats, perdre la presidència de la Generalitat ho podien suportar. però la castanya que s'han fotut, i sobretot la perspectiva de que facin el que facin, estan contra les cordes. I clar, la qüestió de fons és també com reconstrueixes l'independentisme en aquest panorama. És a dir, perquè abans dèiem que Puigdemont sol no pot reconstruir una majoria independentista. Aquest també és un tema que és molt greu i molt important de parar-hi atenció. És a dir, Puigdemont sol no recuperarà la majoria independentista, perquè ja s'ha vist que no té la capacitat d'aglutinar tots els vots que perd Esquerra, que són, diguéssim, cada dia a milers, no? I, evidentment, i el vot de la CUP amb menys motiu encara. Per tant, clar, l'independentisme té una feina de reconnectar amb tota la gent que s'ha anat perdent pel camí en els últims anys. I de fet, hi ha una expressió que es parla últimament, que és aquesta de recosir l'independentisme. No? Evidentment, una de les necessitats imperioses de l'independentisme és de recosir la base i de recosir els lideratges. Però jo crec que realment el més important és recosir la base. I ara mateix una part molt substancial de la base independentista no està representada per ningú, perquè són gent que ha deixat de votar. Per tant, no se sent representada ni per uns, ni pels altres, ni per una entitat, ni per un partit. I el més important és recosir cap a aquest espai, cap a aquest espai que no està representat per ningú, i que jo tampoc sóc dels que pensen que hi ha un sector molt gran de gent esperant un lideratge que el representi. Això no va d'aquesta manera, sinó que és gent que d'alguna manera ha sortit del joc polític i que fins a cert punt està còmode fora del joc polític. Per tant, però evidentment la independència no es farà sense aquesta gent. Per tant, escolti'm, Esquerra és un actor, diguéssim, que està d'alguna manera neutralitzat. Puigdemont sol no ho pot fer. La CUP, ara en parlarem, no sé si té la capacitat de sobreviure, ni poc més. Camp obert per l'extrema dreta no fa cap il·lusió. S'hauran de plantejar coses d'un calat, diguéssim, que vagi molt més enllà de tot el que estan parlant avui. És a dir, jo crec que avui ens emplaçam per una futura tertúlia de parlar seriosament d'això, com es reconstrueix tot plegat.
Trobo que el Costa m'ho ha lligat molt bé per ara connectar amb la redacció de VilaWeb i parlar d'això, de què està passant dins la CUP. Avui a VilaWeb publicàvem en primícia algunes de les conclusions que s'han extret de les ponències estratègiques i organitzatives de la CUP, que fa temps que estan treballant aquest procés de Garbí. Si us sembla, connectem amb Arnau Llagonar, qui és qui ha aconseguit aquesta informació. Bon vespre, Arnau.
Hola, Txell. Hola a tothom. Bona tarda. Bon vespre.
Avui publicàvem això i dels principals titulars que n'extrèiem d'aquest text era que la CUP voldria tenir lideratges estables i el màxim de poder institucional possible. Això és una transformació pel que coneixem fins ara de la CUP, que eren dues coses que principalment no volien.
Són unes ponències llargues, és una ponència estratègica i una ponència organitzativa, i hem destacat en el titular aquestes dues qüestions perquè són les que ens han semblat que és un canvi més destacable respecte a la CUP que coneixíem. D'una banda, això, lideratges estables que volen promoure a mitjà i llarg termini, diuen, crearan la figura de coordinador nacional i secretari general, que fins ara no en tenien. I això no vol dir, també matisem, que s'allarguin els mandats institucionals, això, que els límits que tenen els continuarem tenint, no? Però si més no, volen que la gent sàpiga que la CUP és tal persona. Han identificat que la classe treballadora, que les classes populars catalanes, els costa saber qui és la CUP perquè no poden posar-hi una cara concreta. I al final també és com la CUP anava contracorrent del que han fet els moviments esquerres arreu del món, no? Que sovint han pecat per el contrari, per lideratges. Doncs ara intentaran fer una mica de canvi amb això. També això que deies, no? Ocupar el màxim d'espais de poders. Ells, de cara a aconseguir els seus objectius polítics, aquesta república socialista, feminista, antiracista, ecologista dels països catalans, diuen que per arribar-hi s'hi ha d'arribar a partir de la ruptura democràtica, que és portar el conflicte des de les institucions i el carrer alhora i forçar una ruptura amb el sistema actual, en aquest cas l'estat espanyol, però també amb el sistema capitalista, dirien, i a partir del qual fer un procés constituent nou. I arriben a la conclusió que quan arribi aquest moment han de ser a les institucions ocupant els màxims espais de poder possible. Això també és una novetat, perquè sobretot suposa un allunyament de les tesis més d'endavant que deien no hem de ser a les institucions perquè no podrem fer tot el que volem fer, ens suposarà un desgast i una pèrdua de credibilitat. Doncs aquí sembla que després d'aquests debats que van començar la tardor passada, no?, i es van aturar temporalment per les eleccions, doncs diuen, mira, fa molts anys que estem fent política a les institucions, hem de superar aquesta dicotomia del que és la lluita del carrer i la lluita de les institucions, som una mateixa cosa, anem a totes, sistemes d'institucions, siguem-hi.
Entenc que això és un primer pas, és a dir, que això ara què, no? Què vindrà a partir d'ara? Perquè la CUP ja sabem el seu funcionament i les decisions es prenen amb assemblea.
Clar, això bé, al final, això és un procés de ponències que amb tots els partits també ara hi haurà les esmenes i té aquests tempos. Aquestes ponències tenen la característica que s'han redactat ja després d'un procés de debat i escolta tant de la militància com de simpatitzants que s'han volgut acostar en aquests debats temàtics que han fet i participar-hi, però igualment hi ha un període d'esmenes, perquè al final les ponències les han de redactar un grup de gent concrets i no és tota la militància que es posa a picar tecles d'ordinador. Durant el juliol hi haurà les esmenes, a l'agost el període transaccional, que es diu, i el 22 de setembre es votaran a l'Assemblea Nacional que ho han de ratificar. Hi ha una mica el dubte, al final, si són canvis importants i s'hauria d'esperar que els que no hi són a favor o que han estat partidaris durant tots aquests anys i, per tant, si es feien és perquè hi havia un grup de gent que hi feia costat, que ara no hi estaran a favor i presentaran esmenes i potser no acaba sent la nova CUP aquesta espècie de refundació com estem, bueno, com expliquem que es diu a les ponències. Però alhora, si totes aquestes ponències venen de ja un treball previ, potser no es tensa tant l'organització com hagués estat si de cop algú s'hagués despenjat i hagués fet tots aquests canvis. Veurem. De totes maneres, això, el 21 de setembre s'aprovaran i si s'aprovessin llavors ja entrarien en un altre període escollir el nou secretariat nacional, d'aquí el secretari general i el coordinador, crear tota una sèrie d'estructures noves organitzatives que estan previstes en la ponència organitzativa. Però bé, trobo que també el que és interessant és que com que l'Assemblea Nacional la van posar el 21 de setembre, ja els va enganxar les eleccions anticipades a mig procés a Garbí, però ara ja la tenen a temps, diguéssim, més o menys, d'encarar una hipotètica repetició electoral amb aquest nou plantejament.
Bueno, sí, molt a temps, Arnau, perquè, clar, és...
Com a mínim abans.
13 d'octubre, sí, abans, però no per presentar candidatures, per exemple, els hi tornarà a passar el mateix amb les candidatures. És a dir, la candidatura l'hauran de presentar abans de tenir aquest procés tancat. Vull dir que, en realitat, la CUP, bueno, i Esquerra també li passarà, aquesta repetició electoral els agafarà en canvien de candidat, no canvien de candidat, qui presenten, qui no presenten.
Clar, la CUP al final el que ha posat en qüestió no és ni la marca ni les candidates que han presentat, els candidats que han presentat ara les últimes, a Laia Estrada i companyia, valdria perfectament. Seria més aviat una qüestió del comitè de campanya i el programa polític en realitat és el mateix. És més una manera de funcionar i de les expectatives que tenen d'un cop tinguin representació què fan, que no pas la seva proposta política que continua sent la mateixa que ja coneixíem.
Perfecte, Arnau. Doncs moltíssimes gràcies. Estarem atents d'això del juliol, del setembre, de tot el que vagi passant. Gràcies.
Moltes gràcies.
Hi ha una cosa que no es pot passar per alt, que és que amb la llei electoral, quan es repeteixen les eleccions, la campanya
dies,
és més curta, la campanya és una setmana, i les llistes, per defecte, són les mateixes.
Ah, són les mateixes. Mira, això
per defecte, es poden canviar. Però, és a dir, els partits, si no fan res, es presenten amb les mateixes candidatures que s'havien presentat al maig.
Però clar, en el cas de Pere Aragonès Esquerra, ah, es podrien modificar.
No, sí, es, sí, poden, sí, sí, es poden modificar sense cap restricció, però si per defecte la cosa va de que tu fas un escrit a la Junta Electoral i dius no, jo em presentaré amb les mateixes llistes que em vaig presentar, no cal canviar-les. O no, faré una nova llista. Per tant, això ho tindria relativament arreglat, però és cert que jo crec que és cridaner, si més no, que Esquerra Republicana hagi decidit fer el Congrés al novembre, per tant, després del que tothom sabia que seria una data de possible repetició electoral, és a dir, han pres la decisió conscient de posar el Congrés després de la data en què hipotèticament es repetirien les eleccions si s'arribava en aquest cas. I la CUP ha decidit posar l'Assemblea en una data en què si hi ha eleccions ja s'hauran tancat les candidatures i s'hauran tancat les coalicions i tot plegat. No, jo no sé si això vol dir que ells mateixos ja tenen clar que no volen fer eleccions, o en el cas d'Esquerra la decisió depèn d'ells bàsicament, o estan en una situació de dir no, si hi ha eleccions ens és igual perquè nosaltres ens matarem en el Congrés i el que passi a les eleccions ja, no, ja és igual. De fet, Esquerra, si hi ha eleccions a l'octubre, jo crec que la gent estarà més pendent de la batalla del Congrés del novembre que no de fer campanya electoral. I pot passar qualsevol cosa aquí.
Jo penso que és, tant lo de la CUP com lo d'Esquerra, el retrat perfecte del que les esquerres catalanes han fet els últims anys, que és mirar-se el melic i oblidar-se de la revolució, no? I això, especialment per gent d'esquerres com jo, és molt dolorós, no? I quan veus on estem, t'estires dels cabells perquè alguns fa anys que estem avisant que això va molt malament, no? Jo crec que, per una banda, les esquerres catalanes han tingut la revolució a les mans. La revolució era l'1 d'octubre, la revolució era el 3 d'octubre, la revolució era el 27 d'octubre, la revolució era el 2019 a l'aeroport, a Urquinaó, Natal. Han tingut la revolució a les mans, ells que tant parlen de la revolució, i l'han deixat escapar. I l'han deixat escapar per les seues obsessions malaltisses, que no tenen res a veure amb la millora de les condicions de vida del país, sinó amb les seues millores de les condicions de vida d'ells, no? I això ha fet que ens trobem una situació molt complicada ara, perquè Catalunya, sense una esquerra independentista, per més que Puigdemont pugui abraçar algun sector més enllà de la dreta, que ho fa, però no necessita una esquerra independentista. I si ni Esquerra Republicana ni la CUP tiren endavant, que no van a tirar endavant, ahir n'hi ha un forat enorme, que s'ha d'omplir d'alguna manera.
Bueno, i Puigdemont té un problema per fer això, que és que ara té una d'extrema dreta a l'altre costat, que té frontera amb ells. I, per tant, ha de, mentre intenta abraçar l'espai de l'esquerra, ha de cuidar el flanc dret perquè no se li tingui fuites, que les té. Per tant, més complicat encara, és a dir, més en la línia del que...
Ara, clar, aquesta gent fa això, no? És a dir, jo, a mi, la CUP, en fi, és que jo no ho puc entendre. O sigui, que en un moment de tanta tensió política ells estiguin fent el procés de Garbí, és que ho trobo al·lucinant, no? És allò de dir, jo estic tancat en el meu món, vaig fent a la meua, al meu ritme, i la realitat que no me moleste, no? És que és incomprensible, eh? No? I aleshores jo crec que hem arribat a una situació molt extrema i molt perillosa per moltes raons, eh? N'hi ha hagut una mediocritat intel·lectual increïble en l'esquerra catalana, increïble. No s'ha seguit ni un sol debat europeu, no n'hi han hagut gurús que s'han inventat parauletes a partir de les quals tots s'han tornat bojos seguint aquelles parauletes sense saber si allò li interessava a la població o no li interessava a la població, ho entenia la població o no ho entenia. Quantes vegades hem vist decisions estrambòtiques basades en un apriorisme que ningú sabia exactament què volia dir i que havies d'estudiar-te la neollengua per saber què estava dient. I n'hi ha hagut després un comportament, per mi, en aquest cas, sobretot per part d'Esquerra Republicana, que és extraordinàriament reaccionari, que és aquesta idea que han tingut de que la revolució es fa des del poder i no des del poble. I que ells podien, guanyant el poder, estaguent al govern i utilitzant tots els instruments del govern per a fer les polítiques que ells els convenien i que ells els volien, creure que amb això anaven a canviar el país. I s'han estrellat, clar, perquè és que això... És que només has de saber una mica d'història per saber que t'estrellaràs, si penses això. I, per tant, jo crec que és urgent, tu que plantejaves ara costa això, per una banda és molt urgent i molt il·lusionador l'assemblea, amb tots els problemes que té a dins. Però el moment llac, ahir n'hi ha que aconseguir que això es mogui per les bases. I després, algú, que no sé qui és, no tinc ni la menor idea, però algú ha de plantejar què es fa amb les esquerres catalanes. Perquè el que no pot ser és que l'esquerra catalana sigui un tio tan reaccionari com Salvador Illa. Això no pot ser. Ha d'aparèixer una esquerra catalana. Però ha de ser una esquerra catalana lliure, una esquerra catalana que no estigui obsessionada amb matar a la dreta catalana, sinó que entenga que la revolució la fem tots i que la revolució de l'1 d'octubre no era la revolució de l'extrema esquerra, era la revolució de tot el país. I la revolució, si no la fa tot el país, no existirà. I això és molt lamentable on hem arribat.
No, és que justament jo crec que el problema d'Esquerra Republicana és que quan abandona el conflicte amb l'Estat ha d'omplir de contingut la seva política. Ha d'omplir de contingut la gestió del seu govern, que per més inri després se'l queden en solitari, no? Es queden un govern en solitari, han abandonat el conflicte amb l'Estat i no tenen discurs ni tenen capacitat d'omplir el buit que deixa. Perquè, clar, al final, jo crec que no podem perdre de vista que els últims 10 anys tot l'espai públic, mediàtic, polític, estava ocupat per la independència, pel conflicte amb l'Estat. Per tant, si tu plegues veles del conflicte amb l'Estat, aquest espai l'has d'omplir.
I aquest espai, d'alguna manera, és curiós, perquè abans parlaves de, com deies, el pacte entre el PSC i Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, i deies com poden pactar amb un PSC que porta
la
Fórmula 1,
la Copa Amèrica...
Però és que, perdó, però és que la Fórmula 1, la Copa Amèrica i tot... està pactat amb el govern de la Generalitat. Sí, sí. Vull dir que ja hi són ells. És a dir, ahir la Fórmula 1 hi havia Roger Torrent. Vull dir...
No, és que és el president del circuit de Catalunya. És...
Clar, vull dir que d'alguna manera...
I diuen que el que serà candidat contra Junqueras. Per tant, clar.
Que d'alguna manera ells també han deixat de fer polítiques d'esquerres a aquest govern.
Clar, El 2018... Esquerra comença a fer polítiques reaccionàries, conservadores com a mínim. Les comença a fer arran d'aquella tesis de la... Com li van dir allò?
El principi
de realitat. Quan l'esquerra sempre ha sigut transformadora. Sempre ha basat en el principi de transformació. Quan de repente diuen, no, la transformació no, la realitat, ja no eres d'esquerres, eres una altra cosa. I a partir d'això han anat entrant en un bucle en el qual comptava més impedir que els altres independentistes cresqueren i ocuparen un espai públic i impedir com fos qualsevol maniobra que conduís a la independència que no pas cap altra cosa. I aquí és el canvi que es dona. I aquest canvi el fa Junqueras, però el fa la cúpula d'Esquerra, el fa Marta Rovira també.
Uh-huh.
Ara no poden dir no, és que érem diferents, que a mi em preocupa molt això. Jo crec que aquestes pròximes setmanes hi ha una tradició que és molt fotuda, que és que quan tu dispares a la teva trinxera dispares amb més entusiasme que quan dispares contra l'enemic, i a mi em preocupa molt tot el que podem arribar a escoltar i a passar i a passar vergonya aliena de coses que poden passar les pròximes setmanes quan eixa guerra personal sigui una guerra oberta, molt més oberta del que ho és ja. Perquè, clar, això pot acabar de destruir completament les esquerres catalanes, en plural, no? I jo sóc dels
Perquè al final la CUP, que en parlàvem, d'aquest procés que estan tenint de debat, també ho hem vist, no? És a dir, abans he comentat la dificultat que té Puigdemont i Junts per replegar el vot que perd Esquerra. Però és que qui ho hauria de fer també és la CUP.
Clar.
És a dir, qui hauria d'estar posant el cabàs per recollir els vots que perd Esquerra també és la
CUP. És
la CUP. I estan passejant-se pels seus debats aquests eterns i no només no han arreplegat ni un sol vot. Això, clar, això és francament No sé si el problema de la CUP és que tinguin un lideratge o que tinguin una voluntat d'accedir a càrrecs de poder, però, clar, que la CUP hagi perdut la meitat dels diputats en unes circumstàncies en què el partit gran de l'esquerra n'ha perdut 15...
És horrorós.
És un... O sigui, la CUP té un problema gravíssim, també, que no hagi replegat ni un vot dels que ha perdut Esquerra. Sobretot quan Esquerra ha abandonat les fronteres que tenia amb la CUP. Hard Rock, el tema, no? Els temes de més transformador, d'Esquerra més transformadora, que no hagi estat capaç de recollir ni un sol vot dels que perdia Esquerra pel bàndol ideològic més proper, clar, també ens deixa absolutament desarmats en aquest flanc. I bé, no sé, i ara, per exemple, a les eleccions europees, que la CUP no es presenta, sembla ser, diguéssim, que molta d'aquest votant així més a l'esquerra, que s'ha anat desencantant de l'independentisme, ha acabat votant Podemos o ha acabat votant opcions que ja no són independentistes. Que jo vull pensar que en unes eleccions catalanes serà un vot independentista, però vés a saber si l'esquerra independentista abandona aquest sector més transformador d'esquerres, aquest vot on acaba? Pot acabar perfectament, almenys així ho indiquen aquestes dades, en forces que no siguin independentistes.
Si us sembla, deixem aquí la tertúlia proscrita per avui. Resum, ens espera un estiu mogut. Ens tocarà treballar de valent.
Amb una cosa que no m'agradaria, com que vinc de substitut i no sé quan tornaré, de HH. No, jo crec que tot això que estem dient és veritat, però tot això forma part del procés. És a dir, que ningú es pensa que això és un final. Això és una etapa necessària per a sacudir, per a somoure totes les coses que s'han fet mal des del 2017 fins avui. I això és un rebot que puja.
És la catarsi que ha de ser...
La catarsi necessària.
La catarsi imprescindible per poder reprendre el camí amb més garanties.
M'agrada molt millor acabar així, que com anàvem a acabar així, que acabarem així. Cap a la catarsi. Fins la setmana que ve.